Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. La Interampa de Lloret convoca un acte reivindicatiu aquesta tarda per reclamar millores en educació. L'Associació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes considera insuficient la construcció d'un nou institut que preveu engegar el Departament d'Educació a partir del curs vinent. A més, denuncien les múltiples mancances que existeixen actualment en matèria d'educació a Lloret de Mar. Les dues grans reivindicacions de la Interampa segueixen sent que es redueixin les ràtios amb la creació d'una nova escola de primària a banda del nou institut i que l'escola Pere Torrent sigui considerada centre de màxima complexitat. A més, també critiquen que el Departament d'Educació vulgui ampliar una nova línia de primer de secundària pel proper curs. Aquesta mesura estava prevista per l'Institut Rocagrossa, però ara, segons l'associació, passaria a formar part de l'Institut Escola situat al barri de Fanals, l'Institut Escola Lloret de Mar. L'acte es farà avui a les 7 de la tarda a l'escola Pompeu Fabra. En sabrem més coses amb el president de la Interampa, Carles Costa. Molt bon dia a tothom. D'aquesta manera obrim aquest dilluns 18 de març i aquesta setmana en què també parlarem del contingut que ens presenta ara mateix en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui parlarem amb una de les candidates a l'alcaldia de Lloret. És Lluïsa Beltrons, número 1 del nou partit anomenat Força Lloret. A poc a poc va definint quin serà el seu programa electoral, que se centrarà especialment en els projectes socials per a diferents sectors de la població, com la gent gran i els joves. També en plana política sabrem com va anar l'acte de presentació de la candidatura de Som Alternativa, que encapçala Paulino Gracia. Escoltarem les intervencions d'alguns membres de la llista. També sabrem com ha anat la jornada esportiva del cap de setmana, que ha comptat amb cites destacades com, per exemple, el Campionat d'Espanya de duatló per equips, on ha participat per primera vegada l'atleta lloretenc Àngel Mollera. Seguirem amb més temes, com per exemple que des del passat divendres està prohibit fer foc al bosc arreu de Catalunya. Comença d'aquesta manera una nova campanya per prevenir i evitar incendis forestals en un any en què en els tres primers mesos ja s'han cremat més hectàrees que en tot el 2018. Ens ho explicarà Felip Carbonell, cap de Protecció Civil. I també sabrem com anar a l'aplec dels perdons, que es va celebrar ahir, i la festa que ha servit, com sempre, per conèixer les noves obreres. Són Ariadna Béjar, Andrea Molina, Gemma Domingo i Mireia David.
Doncs això és el que us volem explicar a banda de la previsió del temps i el repàs de l'actualitat general fent un cop d'ull als diaris. Comencem al Bon Dia, Bona Hora, un programa que, com ja sabeu, en preparant el contingut cada dia Rosa Giral i Moisès García, i qui som aquí per posar-hi veu som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I 3 minuts, donem pas a Miquel Bernis, que ens ofereix tota la informació relativa a la previsió meteorològica. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem una setmana en què es revifarà l'ambient d'hivern a partir d'aquest migdia, i aquesta tarda les temperatures seran força més baixes que no pas les que hem tingut aquest cap de setmana. Màximes que en prou feina arribaran als 15 graus i, a més, acompanyats d'una mica de vent, avui potser encara no, però sí que demà i dimecres bufarà una mica de gregal moderat, que encara contribuirà a augmentar més la sensació de fred. Per tant, atents, perquè comencem una primera part de la setmana en què la sensació de final d'hivern revifarà clarament i serà molt més notòria que no pas la sensació de primavera. Pel que fa a l'estat del cel, avui dia mig ennuvolat, esperem que aquesta tarda hi hagi alguns intervals de núvols que puguin arribar a deixar alguna gotellada puntual entre la Selva, el Maresme, el Baix Empordà o el Gironès. Per tant, no descartem algun ruixat aïllat aquesta tarda, en tot cas fenòmens puntuals de cara als dies vinents. Demà encara intervals de núvols, però a mesura que avanci la setmana el sol anirà predominant cada cop més. Pel que fa a la segona part de la setmana, probablement la temperatura es vagi recuperant clarament a partir de dijous i divendres, i el cap de setmana s'entreveu altre cop amb màximes força primaverals o, com a mínim, temperatures al migdia molt més agradables que les d'aquests dies que venen.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix tenim 10 graus i la humitat al 56%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Quan són les 8 i 5, el que fem és fer un repàs a l'actualitat general, fent un cop d'ull al que diuen els diaris en aquest dilluns 18 de març, i comencem fixant-nos, com sempre, amb els de proximitat, en aquest cas Diari de Girona i El Punt Avui. En el Diari de Girona, el titular principal diu que les emissions de CO2 a Girona s'han incrementat el 26,25% des de l'any 1990. Ha passat de 3 milions i mig de tones a 4,4 milions. El 2005 es va arribar al màxim, que va ser 4,9. Transport, indústria, agricultura i ramaderia són els principals factors d'emissió. És el més destacat d'aquest rotatiu, el Diari de Girona, on també els esports tenen un paper important en portada. En bàsquet femení, desfeta a Salamanca. L'Uni perd de 27 punts contra el Perfumeries, que li pren el lideratge de la Lliga. El resultat va ser de 80 a 53, i a la imatge s'hi veu a Laia Palau, defensada per Joel Lloyd, ahir a Salamanca. També en esports, Betis 1, Barça 4. Un genial Messi s'exhibeix a Sevilla i deixa el Barça més a prop del títol. L'afició del Betis acaba el partit ovacionant el futbolista argentí, autor de 3 gols. I també diu en àmbit esportiu el Diari de Girona que només Barça i Madrid superen la ratxa fora de casa del Girona. L'equip es manté a 9 punts del descens. D'altra banda, la fugida de menes, de menors no acompanyats, de centres d'acollida, dispara l'índex de desaparicions. El Fòrum Gastronòmic prescindeix de l'empresa Incatis de Jami Matamala. Els pagesos reclamen més mesures per rebaixar la població de senglars. El Diari de Girona també es fa ressò de la mort de l'actriu i directora teatral Cristina Cervià. Va morir ahir als 53 anys a causa d'un càncer. La seva pèrdua ha commocionat el món de la cultura, diu el Diari de Girona, on també es fan ressò que milers de persones omplen Olot per assistir a la Fira de l'Embotit i que a Figueres detecten els primers nius de graula que es coneixen a Catalunya. Pel que fa al Punt, els titulars que hi llegim són els següents. Una declaració d'Andreu Vandeneinde, que és advocat d'Oriol Junqueras i de Raül Romeva, que diu que el judici va de drets i de democràcia. Les defenses estan escalant l'Everest sense oxigen, ni piolets, ni res. Sobre Marchena, diu Vandeneinde, que ordena molt bé els debats, però que ho fa restringint drets i genera indefensió. I sobre Del Toro, diu que els relats artificials s'aguanten fins que es confronten amb la realitat. També es fa ressò al Punt d'una tradició que no decau. Més de 700 persones participen a la pujada dels Àngels del GEC. A la imatge, la sortida dels esportistes que es va fer davant de l'església de Sant Pere de Galligans de Girona. També es fa ressò al Punt que l'unionisme respon a la manifestació amb més amenaces. El PSOE promet que Catalunya mai no serà independent. El Partit Popular insinua la prohibició del dret de manifestació i Ciutadans carrega contra Quim Torra. També es fa ressò que queda en llibertat el dirigent de l'ANC detingut a Madrid. S'ha de presentar al jutjat de Girona. I, finalment, també té un espai al Punt per la mort de l'actriu i directora teatral Cristina Cervià, que va morir ahir als 53 anys.
Altres titulars de la jornada són els següents. El País titula que els partits defugen del debat econòmic, tot i els indicis de frenada. El Periódico, l'alerta mèdica fa aflorar 436 mals tractes infantils. El diari La Razón, la dreta tira enrere però suma. El diari Ara, Sánchez també es posa de garantia per frenar l'independentisme. L'ABC, Sánchez s'apropia del PSOE i fulmina el susanisme. El Mundo, Susana Díaz evidencia la fractura del PSOE en el comitè federal. I finalment, també La Vanguardia, Sánchez escombra els crítics dins el PSOE i imposa les seves llistes.
Doncs això és el que trobareu si mireu les portades, però si rasqueu una mica i també feu un cop d'ull a l'interior dels diaris, de la premsa o dels mitjans de comunicació en general, el que trobareu és el següent. Per exemple, que Ciutadans ha fitxat l'advocat de l'Estat que va ser apartat per defensar la rebel·lió.
Segons Eduardo Val, per fitxar-lo, Rivera li va trucar i li va dir: ets un heroi.
Un senador de Podem renuncia a la llista de les generals pel perfil independentista de Jaume Asens.
Òscar Guardingo, senador de Podem i guanyador de les primàries del partit per a les generals, ha fet públic el seu malestar amb el perfil independentista de la candidatura dels comuns.
A Turquia, el president Erdogan utilitza el vídeo de l'atemptat de Nova Zelanda en un míting electoral.
Ha projectat imatges de l'atemptat per criticar que Occident no parli de l'atacant com un terrorista cristià.
Per cert, Facebook ha eliminat 1,5 milió de vídeos a tot el món de l'atemptat de Nova Zelanda.
També retiraran qualsevol versió editada de les imatges.
Més notícies. El jutge també ha decretat presó per la mare dels dos nens trobats morts a Godella.
Dissabte, el jutge ja va decretar presó per al pare. Els nens tenien 3 anys i 5 mesos.
8 detinguts de la principal xarxa de distribució de bitllets falsos a Catalunya.
L'organització importava uns 30.000 euros falsos en bitllets de 20, 50 i 100 euros des d'Itàlia i els distribuïa a través d'un supermercat de Torre Baró.
També en successos detenen un conductor begut després de fer 30 quilòmetres en contradirecció a l'AP7 a l'A7, a Tarragona.
El conductor gairebé triplicava la taxa màxima d'alcoholèmia permesa.
En esports, parlem d'hoquei femení perquè el Voltregà ha guanyat la seva 6a Copa d'Europa.
A la final han guanyat el Palau de Plegamans 2-1 a la pròrroga en un partit molt disputat.
També hem de parlar d'esport femení perquè un partit de futbol femení ha reunit més de 60.000 espectadors a l'estadi Metropolitano.
És el rècord mundial d'assistència en un partit de futbol femení de clubs. A més, la victòria de les Blaugrana 0-2 contra l'Atlètic els permet que la lluita pel títol segueixi ben viva.
I també en futbol però masculí, l'efecte Caparrós ha tallat la ratxa de l'Espanyol que hi va perdre a casa davant del Sevilla.
Va ser per 0-1. Un absurd penal de Hermoso va permetre a Ben Yedder trencar un partit de poca clarividència local.
Recordem que al Sevilla Pablo Machín va ser destituït i substituït per Caparrós, que torna a la banqueta andalusa. Fins aquí els titulars. Ara mateix són les 8:12.
Jo sóc del RAC i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC. I quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Claver 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
En Taller Informático, grandes descuentos de hasta el 50% en todas las reparaciones, ordenadores, impresoras, portátiles, hasta el 50%. Taller Informático, servicio técnico a domicilio, mantenimiento integral de empresas, grandes ofertas en cámaras de videovigilancia e instalaciones Wi-Fi. Te llevamos tus cintas y toners a domicilio a precios low cost. Llámanos al 972-36-61-27 o visita tallerinformatico.com. Estamos en la avenida de Vidreras 171, al lado del CAP del Rieral. Taller Informático, tu informático de confianza.
Lo que más echo en falta de Italia es la mía mamma. La comida no, porque tengo el restaurante Il Brigantino. Daniele prepara auténtica pasta casera hecha a mano y una cocina fusión con los mejores platos veganos, vegetarianos y para celíacos. Quique te elaborará la mejor pizza artesana al horno de leña. Menú de pizza con primero, segundo y postre a 11 euros y menú del día a 13 euros. Forma parte de la familia Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítimo número 21 de Lloret, teléfono 972-37-12-28. Recuerda que cada dos viernes a las 9 de la noche tenemos cata maridaje de vinos en nuestra bodega. ¿Quién dijo que la verdadera cocina italiana solo se puede comer en Italia?
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa más que nunca. Trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 97 902 36 43 28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos, de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix és un quart de 9 del matí. Molt bon dia a tothom. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Avui toca obrir parlant d'educació perquè hi ha un acte reivindicatiu aquesta tarda a l'escola Pompeu Fabra. La Interampa, que representa les famílies de tots els centres de primària i secundària de la vila, tornarà a protestar per la saturació de les aules dels centres municipals de la vila.
L'associació d'AMPAs considera insuficient la construcció d'un nou institut que preveu engegar al Departament d'Educació a partir del curs vinent. A més, denuncien les múltiples mancances que existeixen actualment en matèria d'educació a Lloret de Mar.
Les dues grans reivindicacions de la Interampa segueixen sent que redueixin les ràtios d'alumnes amb la creació d'una nova escola de primària, a banda del nou institut que ja s'ha anunciat pel curs vinent, i que l'escola Pere Torrent sigui considerada centre de màxima complexitat. A més, també critiquen que el Departament d'Educació vulgui ampliar una nova línia de primer d'ESO pel proper curs. Aquesta mesura estava prevista per l'Institut Rocagrossa, però ara, segons l'associació, passaria a formar part de l'Institut Escola, situat al barri de Fanals.
L'acte per reclamar millores en la qualitat de l'educació a Lloret començarà a les 7 de la tarda a l'escola Pompeu Fabra. Des de Televisió Girona es farà un seguiment en directe de les diferents reivindicacions.
Parlem amb Carles Costa, que és president de l'Interampa. Molt bon dia.
Bon dia.
En què consistirà exactament l'acte que heu previst per aquesta tarda?
Bueno, l'acte és només que quan vam passar el comunicat als medis de comunicació des de Televisió de Girona ens van demanar per fer una gravació i els van dir que sí, que cap problema. Llavors hem triat el col·legi, l'escola Pompeu Fabra, perquè és la que teòricament portarà, es quedarà l'any que ve amb dos bonys i hem pensat que és la que més reflecteix la, en aquests moments, a part de la del Pere Torrent, és la que més patirà, diguéssim, aquesta falta de previsió.
I en aquest sentit es convoca els pares i mares aquesta tarda al Pompeu Fabra per fer pressió, per fer concentració, per donar aquesta imatge als mitjans?
Sí, la idea és aquesta, o sigui, els pares del Pompeu estan tots molt enfadats amb els bons que els hi entra, i llavors com a suport també aniran pares d'altres col·legis que per desgràcia també pateixen els bons, i bueno, i en allà farem, suposo que ens faran alguna entrevista i és fer una demostració de la mala maror que tenen els pares en referència a com s'està portant-lo de l'educació a Lloret de Mar.
Perquè comentaves que heu escollit el Pompeu Fabra, però és l'educació en general a tot el municipi i no només a primària, sinó també a secundària, no?
Sí, sí, o sigui, no és només un tema de la primària, dels bons de primària, és un tema dels bons de secundària, perquè fan l'anunci del nou institut d'escola, del nou institut, i ens trobem que la setmana li donen un bony que aniria en l'Institut Rocagrossa. L'Institut Rocagrossa fa un escrit de queixa al departament i automàticament aquest bony el fan saltar cap a l'Institut Escola de Fanals. O sigui, i si l'Institut Escola de Fanals, suposo, es queixés, el canviarien d'institut. Vull dir, això és... O sigui, és el que ens queixem, que aquí ningú ha fet els deures i ho han deixat tot de la mà de Déu i anem tapant els forats a mesura que van sortint.
I la relació amb el Departament d'Educació de la Generalitat és fluida? I esteu en contacte o us aneu assabentant de les coses amb comptagotes?
A veure, us truquen a vosaltres? Pues lo mateix. Uh-huh. O sigui, nosaltres en el seu moment, a través d'en Jaume Dolçat, vam demanar una reunió amb el conseller Bargalló i a dia d'avui ningú ha fet cap contestació ni res. Vull dir, no, no tenim coneixement ni si se l'ha mirat.
I per aclarir una mica, perquè estem parlant dels bonys, ja n'hem parlat altres vegades, però si algú que ens està escoltant no està molt posat al dia, recordem que aquests bonys no es crea una nova línia en el centre, sinó es crea només un grup que anirà pujant de curs en curs, no? Vindria a ser això.
Sí, sí, per exemple, el bony, que no és més que una altra classe sencera, eh? El passa que li diem bony perquè és com un bony, sí. Hi ha dues línies, té un altre tros, no? Doncs aquests nens que entren ara, que faran tercer, doncs acabaran en aquest col·legi, en el cas, per exemple, del Pompeu, faran tota l'etapa escolar de primària en el Pompeu. Això vol dir que arrossegaran aquesta falta de mitjans i aquesta saturació, doncs, si comencen aquest any, 9 anys més, perquè és el que dura la primària.
Seguireu reivindicant que l'institut que s'ha anunciat pel curs vinent sigui institut-escola o ja ho descarteu perquè creieu que ja no serà, ja no és possible?
No, no, nosaltres, o sigui, reivindiquem el nou institut-escola igual, eh? O sigui, no deixem de reivindicar això, igual que reivindiquem la màxima complexitat del Pere Torrent, que vull dir que suposo que arriba un moment que és una promesa incomplida, ja vull dir, ja no saps a qui creure. I vull dir, és això, i una programació programació ben feta, diguéssim, de cara a que l'educació a Lloret sigués un exemple, vull dir, que no podem anar a salto de mata, m'entens? No podem estar en precari, una població com a Lloret no pot tindre una educació en precari.
Uh-huh. I Carles, com valoreu tant el suport que esteu rebent de la població en general, des de l'Interampa, com no sé si teniu contacte amb els grups municipals, amb els grups polítics municipals?
No, per part dels pares, bé, clar, els pares es van enterant a mesura que els hi va tocant amb ells, clar. Ara els pares del Pompeu han vist que els que fan quart l'any que ve tindran un nou grup de cinquè, i l'altre dia ens vam reunir amb ells perquè, a més no, o sigui, tenen una desinformació bestial. Clar, ens van dir si podíem anar a explicar-los què significava això. I amb els grups municipals, sí, els grups municipals parlem amb ells. Ara hem fet arribar a tots els grups municipals una moció perquè la presentin tots conjuntament a l'Ajuntament, en el pròxim ple, i esperem, i hem demanat vot nominal, i esperem que es presenti i que votin, i en allà també estarem representant tots els interessos dels pares de Lloret.
Evidentment, des de la ràdio estarem ben atents. Només un petit detall, el bony aquest que es crearà de cinquè de primària a l'escola Pompeu Fabra, amb quins alumnes s'omplirà aquest grup? És a dir, és perquè ara mateix estan molt saturades les classes de quart?
A veure, estan molt saturades les classes de quart, però aquest bony, teòricament, els nanos que estan a quart continuaran estant a quart. Vull dir, no, el que faran, per exemple, en el tema del Pompeu, el que es farà quan es generi aquest bony és repartir, tornar a juntar tots els nanos, tornar-los a repartir entre quatre classes, però clar, si calculem que la matrícula viva durant els dos últims anys a cinquè ha estat entre 15 i 20 nanos que han arribat nous, això vol dir que abans de que acabi l'any, només amb nouvinguts, omplenen la classe, o sigui, omplenaran una altra vegada tot cinquè del Pompeu.
Uh-huh.
M'entens?
Sí, sí, sí.
És el que explicàvem als pares. A més, amb el problema que això genera, perquè la gent que arriba de nou, el no tindre suports, el no tindre medis, que fa enredarir la marxa de la classe, perquè aquests nanos no se li pot donar un suport a part per fer-los arribar al nivell que està el grup classe, perquè tirin tots cap a dalt.
Que això sempre ho matisem, no? Que el problema no són els nanos que arriben nous, sinó que el problema és que no hi ha, les escoles no tenen eines suficients per poder atendre'ls com cal. I això perjudica a tot el conjunt de l'alumnat, no? Vindria a ser això.
Hem de partir que els nanos mai tenen la culpa. Uh-huh. És a dir, la culpa la tenim els grans, que no fiquem les eines que fa falta.
Per deixar-ho ben aclarit, doncs Carles Costa, com a president de l'Interampa, moltes gràcies per atendre'ns un cop més aquí a la ràdio. Evidentment, nosaltres seguirem fent un seguiment de com evoluciona tot plegat i com acaba finalment doncs, totes aquestes reivindicacions des del sector educatiu de Lloret. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia. A la vostra disposició.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant quan queden 5 minuts per arribar a 8:45 per parlar de la regidora Lluïsa Valtrons, que va decidir fa uns mesos fer un pas endavant i presentar-se com a candidata per Força Lloret, una nova formació creada per ella mateixa. Amb 43 anys i provinent del món universitari, ha passat el seu primer mandat a l'Ajuntament com a regidora de Serveis Centrals amb Convergència i Unió.
Ara suma un nou repte, ser una de les poques dones que optin a l'alcaldia. Poc a poc, amb la resta de membres de Força Lloret va definint el programa electoral. Aquest estarà centrat especialment en els projectes socials per als veïns que resideixen a la vila durant tot l'any.
Per la gent gran, la formació proposa la construcció d'una residència, un centre de dia i pisos tutelats. Pel que fa als joves, la intenció és que aquests puguin comptar amb un centre municipal de joventut, que seria l'Ateneu de Joves. També es vol crear un nou espai pels més petits que s'anomenaria Parc Bosc del Mar.
A banda d'aquestes propostes, des de Força Lloret també tenen la intenció de rehabilitar el mercat municipal, així com millorar la gestió en matèria de seguretat i manteniment.
Amb la Lluïsa Valtrons hi ha parlat amb Moisès García.
Ens acompanya als estudis de la ràdio Lluïsa Valtrons, candidata de Força Lloret. Lluïsa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què vas decidir presentar candidatura pel teu compte?
Vaig decidir presentar una candidatura pel meu compte perquè en determinats moments no m'he sentit escoltada.
Ara encara continues a l'equip de govern. Per què continues?
Continuo dins de l'equip de govern bàsicament per dos motius. Un, perquè estic d'acord en el 90% amb l'obra de govern. S'ha de reconèixer que hi ha coses que s'han fet ben fetes. I dos, per responsabilitat. Jo em sento amb l'obligació d'executar el projecte. Vaig assumir un compromís fa 4 anys... i qualsevol persona que em conegui una mica sap que sóc una persona de paraula.
Força Lloret, qui t'acompanya?
M'acompanyen persones molt diferents. Persones que penso que molta gent es pot sentir representat. Volem ser un mirall de la realitat social de Lloret, una realitat plural i diversa. Les persones que formen part d'aquest equip no ho són per casualitat. És un perfil molt treballat.
Què podeu aportar a Lloret de Mar?
Bé, nosaltres, com a polítics, tenim l'obligació de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, dels lloretens i de les lloretenques. El que pretenem és equilibrar la balança, que ara mateix està descompensada, en relació al turisme. Sí que és cert que és la nostra principal font d'ingressos, això és una realitat, però s'ha deixat de banda a les persones que vivim durant tot l'any. El nostre projecte és més social. És tan social com que en el nostre projecte hem pensat, per una banda, amb la gent gran, que representa un 14% de la població. Està clar, és el moment de construir una residència de la gent gran, un centre de dia i pisos tutelats. En segon lloc, també hem pensat amb els joves, els atents oblidats. Creiem que és el moment també de la construcció de l'Ateneu de Joves. És un espai jove, un centre municipal de joventut. Seria similar al que ja existeix per la gent gran, però en aquest cas pels més joves. I en tercer lloc, també pensem en els petits, que representen un 16% de la població. Jo com a mare ho he patit. Sí que és cert que a Lloret hi ha molts parcs infantils, però penso que cap està a l'alçada del nostre municipi. Hem anat a visitar parcs del voltant i la nostra idea es tractaria de fer-ne un de similar, que existeix en un municipi proper, amb escultures gegants, on es pogués interactuar amb elements escultòrics que fossin propis de Lloret. I en quart lloc, com no, al mercat municipal. Li cal una rehabilitació urgent i també cal iniciar urgentment els tràmits per a la nova concessió de parades. Això en quant a inversions. En quant a gestió, dic que hi ha dos temes, que segur que amb això tots estarem d'acord, dos temes que preocupen a tothom, especialment durant els mesos d'estiu, un d'ells. Un és la seguretat i l'altre el manteniment. Jo portant serveis centrals a l'Ajuntament, controlo els timings, controlo els processos, no només podem aportar el què, sinó també el com. Llavors, en quant a seguretat, està clar que el que necessitem és més presència policial, però sí que és cert que no es pot incrementar més d'un 1% la massa salarial de recursos humans. Per tant, no podem incrementar la plantilla, però sí es pot fer d'altres maneres. De fet, hi ha 3 maneres, estan estudiades, i una d'elles és dedicar més esforços a incrementar el pressupost del capítol 2. Es tractaria d'externalitzar la seguretat privada per cobrir determinats esdeveniments, tipus concerts, festes de barri, d'acord? I així doncs, tenir un servei més eficient en aquest sentit de recursos humans. I l'altre, en quant a manteniment, també estem tots d'acord doncs, que al poble li cal urgentment una rentada de cara, cal arreglar carrers, cal canviar mobiliari, i per fer-ho encarregarem un projecte integral per zones, començant pel casc antic, llavors ja ho anirien extenent, ho extrapolaríem a la resta de barris, i això evidentment ha d'anar acompanyat per força de més recursos humans. Com he dit abans, no es pot incrementar la plantilla, però que sí es pot fer és utilitzar el capítol 2, que és el més gros del pressupost. El que caldria és externalitzar aquest servei de 2+1+1, i és el que cal. I bàsicament serien aquests projectes, 4 d'inversions i 2 de gestió.
Coneixem moltes llistes, hi ha molts candidats, hi ha Gabriela Tene de Podem i estàs tu de Força Lloret, sembla que sereu les úniques dones. Això creus que t'afavoreix?
La participació de la dona a la política és relativament recent a la història moderna. L'equilibri entre dones i homes és, a la política, és fonamental per garantir els drets, la pluralitat i la diversitat de la societat. No obstant, crec que la gent ja no distingeix entre gèneres a l'hora de votar. El que vol és una persona capaç d'assumir reptes i generi confiança política. Unes persones que li responguin i que li generin empatia, especialment davant de les dificultats. Bàsicament, que els escoltin.
Últimament hem vist vídeos de Força Lloret a les xarxes socials en què s'explica com és Lloret. Explica'ns en què consisteix aquesta campanya.
La campanya Lloret és una campanya exclusivament que es farà difusió a les xarxes, al Facebook, a l'Instagram i al Twitter. Durarà unes setmanes, és de dilluns a divendres, i el que pretenem és posar en valor la nostra identitat. Volem fer visible la nostra identitat i fomentar el coneixement i respecte pels nostres símbols. Identitat i respecte.
I una última qüestió, Lluïsa. Has estat 4 anys com a regidora de l'Ajuntament. Què has après en aquest temps?
He après moltes coses. He après que no és fàcil, que sovint apareixen entrebancs burocràtics, que no depenen tant de nosaltres, però que treballant amb constància i perseverància s'aconsegueixen els objectius. Intento ser coherent entre el que dic i el que faig.
Doncs estarem ben pendents de com avança tot. Lluïsa Valtrons, candidata de Força Lloret, gràcies per explicar-ho aquí a la ràdio.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I amb aquesta informació arribem a 2:02 de 9 del matí. Doncs amb aquesta sintonia ja tenim en Miquel Bernis a punt. Volem saber com es presenta aquesta setmana. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem una setmana en què es revifarà l'ambient d'hivern a partir d'aquest migdia, i aquesta tarda les temperatures seran força més baixes que no pas les que hem tingut aquest cap de setmana. Màximes que amb prou feina arribaran als 15 graus i, a més, acompanyats d'una mica de vent. Avui potser encara no, però sí que demà i dimecres bufarà una mica de gregal moderat que encara contribuirà a augmentar més la sensació de fred. Per tant, atents, perquè comencem una primera part de la setmana en què la sensació de final d'hivern revifarà clarament i serà molt més notòria que no pas la sensació de primavera. Pel que fa a l'estat del cel, avui dia mig ennuvolat, esperem que aquesta tarda hi hagi alguns intervals de núvols que puguin arribar a deixar alguna gotellada puntual entre la Selva, el Maresme, el Baix Empordà o el Gironès. Per tant, no descartem algun ruixat aïllat aquesta tarda, en tot cas fenòmens puntuals de cara als dies vinents. Demà encara intervals de núvols, però a mesura que avanci la setmana el sol anirà predominant cada cop més. Pel que fa a la segona part de la setmana, probablement la temperatura es vagi recuperant clarament a partir de dijous i divendres, i el cap de setmana s'entreveu altre cop amb màximes força primaverals o, com a mínim, temperatures al migdia molt més agradables que les d'aquests dies que venen.
Moltes gràcies, Miquel. Ara mateix seguim amb 10 graus aquí a Lloret de Mar i la humitat avui força baixa per ser municipi costaner, 55%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui, Andreu Bandeneinde, l'advocat d'Oriol Junqueras i de Raül Romeva, és el protagonista de la portada del Punt en aquest dilluns 18 de març. Hi ha diferents declaracions de l'advocat que diuen el següent. El judici va de drets i de democràcia. Les defenses estem escalant l'Everest sense oxigen ni pilotes ni res. Sobre Marchena diu que ordena molt bé els debats, però que ho fa restringint drets i genera indefensió. I sobre Del Toro diu que els relats artificials s'aguanten fins que es confronten amb la realitat. També en plana política, el Punt es fa ressò que l'unionisme respon a la manifestació amb amenaces. El PSOE promet que Catalunya mai serà independent. El Partit Popular insinua la prohibició del dret de manifestació i Ciutadans carrega contra Quim Torra. També llegim que queda en llibertat el dirigent de l'ANC detingut a Madrid. S'ha de presentar al jutjat de Girona. D'altra banda, el Punt també es fa ressò d'una tradició que no decau, i és que més de 700 persones han participat a la pujada als Àngels del GEC, a Girona. La sortida es va fer davant de l'església de Sant Pere de Galligants i és la imatge que il·lustra aquesta portada. En plana cultural, notícia luctuosa. I és que el món cultural català està de dol perquè ha mort l'actriu i directora teatral Cristina Cervià. La gironina tenia només 53 anys. Ho veiem a la portada del Punt i també del Diari de Girona. Mor l'actriu i directora teatral Cristina Cervià, que va morir ahir als 53 anys a causa d'un càncer. La seva pèrdua ha commocionat el món de la cultura. Un record especial i molt commovedor per la Cristina, pels qui vam tenir la sort de poder-la conèixer. D'altra banda, al Diari de Girona també llegim com a titular més destacat que les emissions de CO2 a Girona s'han incrementat al 26,25% des de l'any 1990. Ha passat de 3 milions i mig de tones a 4,4 milions. Transport, indústria, agricultura i ramaderia són els principals factors d'emissió. Més notícies. Els pagesos reclamen més mesures per rebaixar la població de senglars. La fugida de menes, de menors migrants no acompanyats, menors estrangers no acompanyats, de centres d'acollida, dispara l'índex de desaparicions. El Fòrum Gastronòmic prescindeix de l'empresa Incatis de Jami Matamala. I en esports, tres titulars al Diari de Girona. D'una banda, en bàsquet femení, desfeta Salamanca. L'Uni va perdre 80-53, per tant, contundent derrota de l'Uni Girona, de 27 punts contra el Perfumeries, que li pren el lideratge de la Lliga. En futbol, un genial Messi s'exhibeix a Sevilla i deixa el Barça més a prop del títol, després de guanyar 1-4 contra el Betis. L'afició del Betis acaba el partit ovacionant el futbolista argentí, autor de 3 gols. I només Barça i Madrid superen la ratxa fora de casa del Girona. L'equip es manté a 9 punts del descens.
Més titulars de la jornada. El País avui obre dient que els partits defugen del debat econòmic, tot i els indicis de frenada. El Periódico diu que l'alerta mèdica fa aflorar 436 mals tractes infantils. El diari La Razón, la dreta tira enrere, però suma. El diari Ara, Sánchez, també es posa de garantia per frenar l'independentisme. L'ABC, Sánchez s'apropia del PSOE i fulmina el susanisme. El Mundo, Susana Díaz, evidencia la fractura del PSOE en el Comitè Federal. I La Vanguardia, més de Sánchez, que escombra els crítics dins del PSOE i imposa les seves llistes.
I si repassem altres titulars de la jornada d'avui, són els següents. En plana política, Ciutadans ha fitxat l'advocat de l'Estat que va ser apartat per defensar la rebel·lió.
Segons Eduardo Val, per fitxar-lo, Rivera li va trucar i li va dir «ets un heroi».
També en política, un senador de Podem renuncia a la llista de les generals pel perfil independentista de Jaume Asens.
Òscar Guardingo, senador de Podem i guanyador de les primàries del partit per a les generals, ha fet públic el seu malestar amb el perfil independentista de la candidatura dels comuns.
A Turquia, el president Erdogan utilitza el vídeo de l'atemptat de Nova Zelanda en un míting electoral.
Ha projectat imatges de l'atemptat per criticar que Occident no parli de l'atacant com un terrorista cristià.
Per cert, que Facebook ha eliminat 1,5 milió de vídeos a tot el món sobre aquest atemptat de Nova Zelanda.
També retiraran qualsevol versió editada de les imatges.
I obrim ara successos. El jutge també decreta presó per la mare dels dos nens trobats morts a Godella.
Dissabte, el jutge ja va decretar presó per al pare. Els nens tenien 3 anys i 5 mesos.
8 detinguts de la principal xarxa de distribució de bitllets falsos a Catalunya.
L'organització importava uns 30.000 euros falsos en bitllets de 20, 50 i 100 euros des d'Itàlia i els distribuïa a través d'un supermercat de Torre Baró.
Detenen un conductor begut després de fer 30 quilòmetres en contradirecció a la C7 a Tarragona.
El conductor gairebé triplicava la taxa màxima del alcoholèmia permesa.
Obrim ara a plana esportiva. En hoquei femení, el Voltregà ha guanyat la seva 6ª Copa d'Europa.
A la final han guanyat el Palau de Plegamans 2-1 a la pròrroga en un partit molt disputat.
I atenció, perquè un partit de futbol femení va reunir més de 60.000 espectadors al Wanda Metropolitano.
És el rècord mundial d'assistència en un partit de futbol femení de clubs. A més, la victòria de les Blaugrana 0-2 contra l'Atlètic els permet que la lluita pel títol segueixi viva.
I també en futbol pro masculí, l'efecte Caparrós ha tallat la ratxa de l'Espanyol, que ahir va perdre a casa davant del Sevilla.
Va ser per 0-1. Un absurd penal d'Hermoso va permetre a Ben Yedder trencar un partit de poca clarividència local.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui trobem notícies esportives, bàsicament. El diari El Punt, al seu suplement l'esportiu, dedica un article a Marc Muniesa, titularan la Lliga més de 4 mesos després, que va ser un dels protagonistes a Butarque, on Eusebio el va situar de lateral i de pivot per primer cop a Girona. El titular que hi dedica aquest rotatiu és Pel que faci falta, i el que destaca és que sense Douglas Eusebio va posar el lloretenc en un lloc on ja l'havia situat en el Barça B. Més actiu en la Copa, Muniesa va jugar tot just el segon partit de Lliga del 2019. Hi ha declaracions del jugador, com per exemple que diu que els 3 punts abans de l'aturada eren molt importants, queden 10 partits i agafen distància amb els perseguidors, o que les sensacions personals són bones. Va jugar a la Copa, però la lesió el va apartar. S'ha entrenat fort i han sortit bé les coses. També sobre el Girona, Lloret va acollir aquest cap de setmana un homenatge de la Immortal. Aquesta penya, la penya Immortal, va commemorar durant tot el cap de setmana la plantilla del Girona, entrenat per Xavi Agustí, que la temporada 91-92 va disputar el frustrat play-off d'ascens a la segona divisió A. L'escenari va ser l'hotel Guitart de Lloret de Mar, on va tenir lloc la primera convenció de la penya més antiga del club, fundada precisament aquell any. També en esports veiem que el Lloret de futbol deixa escapar el triomf tot i la superioritat numèrica. Ho diuen el diari de Girona i El Punt, que es fa ressò d'una segona mala part del Lloret. El resultat contra el Sabadell Nord va ser de 5-2. Sí que va guanyar el Lloret d'hoquei, que va sorprendre a la pista del Lleida i surt del descens. El resultat va ser d'1-3. Més notícies esportives. Herba Àries va quedar segona a la cursa de la pujada dels Àngels de Girona. Ho repassarem ara amb en Moisès, aquí al Bon Dia, Bona Hora.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Amb la parella, amb els amics, amb la família, per gaudir de l'autèntica cuina italiana i mediterrània, vine al restaurant Giorgio. Pasta fresca, pizzas, carns a la brasa i un menú diari de caps de setmana. Vine i gaudeix del nostre menú especial de calçots. Restaurant Giorgio, a la urbanització del Condado de Jaruco de Lloret. Telèfon 972 36 01 60.
Heu vist a les fades?
No les hem vist.
Doncs les trobareu al Bosc de Fanals. Un espai d'acompanyament respectuós per a infants des dels 6 mesos fins als 6 anys. L'alternativa a l'escola tradicional amb ràtios reduïdes, cuina ecològica pròpia i espai de criança gratuït. Per més informació truqueu al 685 88 37 77 o entreu al bosc.cat. I aquest mes de març aprofita't d'un 50% de descompte en la matrícula.
Bé!
Restaurant Cal Sogre. Més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972-371-704.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
Bon dia, bona hora, als esports.
Són ara 9:15 i veiem en els diaris alguns resultats del cap de setmana, algun de positiu, algun de negatiu. Hi ha Moisès que ens amplia aquesta informació i, a més, amb molts més resultats. Moisès, bon dia.
Què tal? Bon dia, Maria. Doncs comencem parlant d'escacs, perquè el Club d'Escacs Lloret s'ha proclamat aquest cap de setmana campió de Lliga. A l'última jornada va superar el Santa Eugènia per 6-2 i d'aquesta manera expliquem que l'entitat lloretenca aconsegueix també pujar a la màxima categoria provincial. L'última cita del campionat s'ha disputat, com diem, aquest cap de setmana a Lloret, a les instal·lacions del Puntet. D'altra banda, en atletisme, Eva Arias va pujar al segon lloc del podi en la pujada als Àngels. Tot i que no era la seva especialitat, l'atleta va obtenir un meritori segon lloc amb un temps de 47 minuts i 24 segons. Qui no va poder competir va ser Àngel Mollera, ho havia de fer en el Campionat d'Espanya de duatló per equips, però una lesió al soli que arrossegava de les darreres setmanes doncs el va impedir corre en aquesta prova. Expliquem també que Marc Dailos va ser subcampió en el Campionat d'Espanya de Jiu-Jitsu. Una errada en la final va evitar que el lloretenc aconseguís el primer lloc del podi. Bones notícies per al Club Hoquei Lloret, que va superar el Lleida a domicili per 1-3 i surt d'aquesta manera dels jocs de descens. Els homes de Josep Codina es van imposar amb autoritat amb dos gols d'Antoine Lebert, que d'aquesta manera, per cert, va celebrar la seva convocatòria amb la selecció francesa d'hoquei patins per disputar la Copa de les Nacions a Suïssa. I un altre dels golejadors va ser David Plaza. Com diem, surt del descens al Club Hoquei Lloret. L'equip és 12è amb 23 punts. La desfeta de la jornada va ser la del Club de Futbol Lloret, que va caure golejat per 5-2 al camp del Sabadell Nord. Guanyava al final de la primera part per un marcador 2-2 amb els gols de Marc Vilà i de Josep Maria Major. A més, l'equip d'Albert Batllucera, que jugava amb superioritat numèrica per l'expulsió d'un jugador del Sabadell Nord, però a la segona part doncs el Sabadell Nord, que va ser molt més efectiu i molt superior, i va acabar amb aquest contundent 5-2 que fa baixar l'equip al 6è lloc de la classificació amb 37 punts. D'altra banda, victòria del Club Unió Futbol Sala Lloret en els últims instants del partit per 3-4 a Sant Antoni de Vilamajor. No va ser la mateixa sort per al Lloret Esportiu Futbol Sala, que va perdre 3-2. Ho va fer davant del sènior C del Club Unió Futbol Sala Lloret en el derbi local d'aquesta competició. Qui va obtenir un important triomf va ser el Club Volei Lloret per seguir amb opcions a la fase de permanència. 0-3 a la pista de l'Atmetlla amb els següents parcials 23-25, 24-26 i 19-25. D'aquesta manera les lloretenques se situen sisenes amb 9 punts. D'altra banda, també va guanyar el sènior femení del bàsquet Lloret, va superar el Sant Julià de Ramis amb solvència, van guanyar de 16 punts les jugadores de Marci Urana per un marcador de 64-48. Ara mateix són cinquenes a la tercera catalana amb 31 punts. I un últim apunt d'esports, perquè tres karateques del Karatedo Lloret han estat seleccionats per disputar el Campionat d'Espanya. Són la Carlota Taulina, la Daniela Zapater i el Lucian Baranita. Han estat escollits per la Federació Espanyola després de fer diferents entrenaments al CAR de Sant Cugat, i aquests campionats estatals se celebraran del 12 al 14 d'abril al Albacete.
Doncs, Moisès, moltes gràcies per tota aquesta informació. A partir de les 9, a Lloret Esportiu, tot això i més, no?
Doncs sí, efectivament, tot això i més. Avui també, amb declaracions, va ser un dels jugadors que va parlar en zona mixta, declaracions de Marc Moniesa, jugador del Girona, que va recuperar la titularitat en la victòria del passat dissabte.
Nosaltres que ens n'alegrem i ganes d'escoltar-lo al Lloret Esportiu. Gràcies, Moisès.
Fins ara.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara queden 11 minuts i seran les 9. En plana política, volem destacar que Paulino Gracia, candidat de Som Alternativa, estarà acompanyat en els primers llocs de la llista per Raquel Rodríguez, Maite Fernández, María José Gómez i Juan José Sancho.
La presentació ha tingut lloc aquest diumenge a Lloret, en què l'alcaldable ha definit així el grup de persones que l'acompanya a les eleccions municipals del 26 de maig.
Sobre todo coherente, de izquierdas, eso está clarísimo, pero sobre todo honesta, trabajadora. Hay que tener en cuenta que todos, absolutamente todos, desde el primero hasta el último, vienen del mundo o bien de asociaciones o bien de todos de Lloret, por supuesto, son gente de aquí de toda la vida, son gente muy trabajadora y la verdad es que estamos muy, muy contentos y con muchísimas ganas de trabajar y de cambiar muchísimas cosas para el pueblo.
A banda de presentar la candidatura, Paulino Gracia ha donat a conèixer algunes propostes del programa de Som Alternativa. Per exemple, construir un centenar de pisos de protecció oficial, treballar per obtenir el reconeixement com a municipi turístic, acabar amb l'oferta del tot inclòs als hotels, també acabar amb la sobreocupació als hotels, a banda de crear un consell pel benestar animal, potenciar les energies renovables i apostar per la gestió municipal del futur sociosanitari. La llista de Som Alternativa, que es proclama a favor del dret a decidir, és la primera que es dona a conèixer sencera a Lloret de Mar. La formen per ordre, el repassem. Paulino Gracia, Raquel Rodríguez, Maite Fernández, María José Gómez, Juan José Sancho, Javier Torres, Carlos Enriole Wenzierks, Borja Meloso, Adoración Ventura, María Elena Rocha, Yasmina Martín, Floreal Paulino Gracia, Ana María Tena, Francisco Alba, Claudia Villegas, Ramón Pérez, Lina Amador, Raúl Agustín Guazzini, Consuelo Gutiérrez, Victoria López y Manuela Rosario Montañez.
Bon dia, bona hora.
Nou minuts per les 9. Des de divendres passat està prohibit fer foc al bosc arreu de Catalunya. Comença d'aquesta manera una nova campanya per prevenir i evitar incendis forestals, en un any en què els tres primers mesos ja s'han cremat més hectàrees que en tot el 2018.
La normativa regula que no es pot fer foc als terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta, sigui quina sigui la finalitat. Des de l'Agrupació de Defensa Forestal de la Selva Marítima recomanen tenir precaució i demanen trucar al 112 en cas que es detectin columnes de fum.
Ampliem la informació amb Felip Carbonell, cap de Protecció Civil. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Confirma que en els tres primers mesos del 2019 ja s'han cremat més hectàrees que en tot el 2018 aquí a Catalunya?
Bé, és possible, és molt possible. No tenia aquesta informació, però que si... Us puc dir és que portem ja uns mesos que hi ha hagut ja doncs, diferents absurds i, per tant, possiblement, i segons aquestes dades estadístiques, que s'haurien de confrontar amb el que ens digui el cos d'agents rurals, doncs és molt possible que sí, que pugui ser així, sí.
Per tant, màxima precaució aquest any.
Evidentment, evidentment. Portem un hivern amb molt poca aportació hídrica, malgrat doncs, ha estat un hivern bé, que ha estat força, força suau, força dolç, força que amb temperatures que no han estat doncs, excessivament baixes i amb molt poca pluja. Per tant, doncs, ens trobarem que ja anem de cares ara a la primavera i si aquesta situació no reverteix, doncs us contem que tindrem un estiu doncs, amb força complicació en aquest sentit, clar.
Uh-huh. Dèiem que des de l'Agrupació de Defensa Forestal de la Selva Marítima recomanen tenir precaució i trucar al 112 en cas que es detectin columnes de fum. Entenem que també des de Protecció Civil és el que es demana, no?
Sí, en aquest sentit, doncs, tots els organismes que ens dediquem a la prevenció i a la seguretat, doncs, anem coordinats. Per tant, doncs, les mateixes recomanacions que fan els companys de l'ADF doncs, són les mateixes que fem des de Protecció Civil, des del cos d'agents rurals i dels bombers. Anem tots, en aquest sentit, anem tots a una, i és doncs, intentar minimitzar el risc, intentar doncs, que aquest any doncs, pugui ser un any amb complicacions en quant al problema amb incendis forestals. Per tant, extremar molt aquestes mesures, no? I respectar-se i anar molt de compte per tal d'evitar doncs, això, absurds i incendis.
I aquesta prohibició que va començar, dèiem, divendres passat, fins quan estarà vigent?
Bé, aquesta prohibició forma part dels períodes que ja estan estipulats, que són doncs, des del... Ara entrarem en el, ja, el període d'estiu i, per tant, des del 15 de març i fins al 15 d'octubre doncs estarà... No estarà permesa, doncs, clar, evidentment, entrem doncs, dins de tot el que és la campanya estival i, per tant, doncs, ja no està permès fer cap activitat proper a franges forestals, no? Proper al bosc i en fi, a llocs on hi hagi risc per poder que s'hi aniri un incendi forestal.
A l'estiu encara és més restrictiva la normativa?
Sí, ara estem en aquest impàs entre el 15 de març i el 15 de juny, amb la qual es suspenen tot el tipus de cremes, és a dir, ja no es donen autoritzacions per fer cremes a prop de zona forestal i, evidentment, doncs, en zona urbana no se'n concedeixen de cremes pel fet de que no ha lugar, per dir d'alguna manera, no toca. I llavors es poden demanar unes autoritzacions especials, que aquestes, evidentment, es permeten a partir qui té la competència en aquest cas és la Generalitat de Catalunya i se tramiten a partir del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Per tant, la competència municipal és des del 15 d'octubre i fins al 14 de març, val? I del 15 de març fins al 15 de juny es poden demanar autoritzacions especials, tot i que no és competència municipal, les tramiten el cos d'agents rurals, i no es tramita cap ni està permès cap tipus d'activitat, queden totes limitades en el període entre el 15 de juny i el 14 d'octubre.
Doncs...
Resumint, durant tota l'època més forta, doncs, l'època estival, no es pot fer cap tipus d'activitat, inclús podent arribar a suspendre doncs, l'accés al medi natural il·limitat. I durant aquest període, ara fins al 15 de juny, doncs, és competència del que decideixi doncs, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat.
Doncs queda molt ben detallat i Felip Carbonell, com a cap de Protecció Civil, li agraïm molt tota aquesta informació. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per la tasca que feu d'informar els vilatans en aquest sentit. Gràcies.
Bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Menys de 3 minuts i seran les 9. I ara uns altres noms propis del dia. Ariadna Béjar, Andrea Molina, Gemma Domingo i Mireia David ja són les noves obreres de Santa Cristina. Aquest diumenge han agafat el relleu a les obreres sortints a l'aplec dels Perdons, en el decurs de la missa, en què s'ha fet la veneració de sa relíquia i el cant dels goig amb el cor Alba de Prima.
Les quatre noies asseguren que van rebre molta il·lusió la trucada de l'obreria per anunciar-los que serien obreres.
Jo estava visquent fora i em va trucar l'Arseni i res, em va donar la notícia que era la primera obrera i entre els nervis, l'emoció, l'estar fora de casa i tot això, pues, molta il·lusió, vaig posar a plorar i en seguida vaig trucar a la meva mare i a les meves àvies i tothom molt content.
Em van trucar i estava a casa i em vaig emocionar molt, la veritat. No m'ho esperava del tot i va ser molt guai.
Jo no m'ho esperava perquè en teoria havia de ballar l'any que ve, però el 6 de febrer em van trucar i em van dir que seria la tercera obrera i molta il·lusió i amb moltes ganes.
Era un dia de febrer, al principi ens van trucar a la nit i jo no m'ho podia creure, em vaig veure que ja era, em trucava un número que no tenia i quan em van dir que era la quarta obrera no m'ho podia creure, amb la meva mare i la meva germana vam començar a saltar d'alegria, superbé, molta il·lusió, la veritat.
Així doncs, totes quatre s'han mostrat molt entusiasmades de poder representar l'obreria durant un any.
De moment molt bé, molts de nervis al principi, però a la que comença tot ja els nervis fora i a disfrutar-ho i a passar-ho bé.
De moment està sortint tot bé. Espero entrar més en el món de Lloret i el Ball de Plaça, sobretot, és el que ens fa més il·lusió.
Que sigui inoblidable, que m'ho passi molt bé, que fer noves amistats amb les noves obreres i els balladors i passar-m'ho molt bé, disfrutar-ho molt.
Superbé, al principi amb una mica de nervis, bueno, com és normal, però hem anat fent mica en mica, tot ha sortit bé i supercontenta, la veritat. Viure cada moment a tope, disfrutar-ho moltíssim i viure això juntes.
Al Ball de Plaça les acompanyaran l'Aleix Fernández, en Xavier Crespo, l'Àlex Giral i en Tomàs Rodríguez. A la plec d'ahir també es va inaugurar una exposició de fotografies del Ball de Plaça que quedarà muntada a Santa Cristina i el Club Rem Santa Cristina ha presentat el seu nou llaüt del Mediterrani batejat com a 22 de maig. A més, el Xinoxano des de fa 35 anys col·labora amb la plec amb una caminada i amb una rossada en què ahir va repartir 500 racions, tot i que fins a un miler de persones van passar el dia a Santa Cristina. Moltíssimes gràcies per ser-hi i tornem demà a les 8 en punt.
Bon dia, bona hora.